Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Els tribunals avalen que la propietat i la possessió de la caserna de la Guàrdia Civil és municipal. Així ho han expressat en una sentència contrària al recurs presentat pel Ministeri de l'Interior. Si el Ministeri no recorre al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la ciutat podrà fer ús de les instal·lacions de la Gran Via sense haver d'indemnitzar l'Estat. Aquest és el penúltim pas d'un procés que s'arrossega des del 2006 i que ha passat per múltiples etapes, tant en l'àmbit judicial com en el polític, tot plegat mentre partits i entitats pensaven en les possibilitats d'aquest equipament estratègic de la ciutat. Com van viure la primera onada de coronavirus els pacients i els sanitaris del Taulí? El documentalista Fèlix Colomer respon a aquesta pregunta amb una sèrie que s'estrenarà a la plataforma HBO. Sota el nom de Vitals, segueix pacients de diferents edats i condicions i dues infermeres tant dins com fora de l'hospital. La intenció és posar noms i cares a les víctimes de la pandèmia, com ha apuntat el programa al matí.
Això serveix una mica com a homenatge, sense també una de les coses que vol fugir el documental, que la majoria dels sanitaris crec que n'estan farts, sense que siguin herois, sense que siguin soldats, sense que diguin que estan lluitant com això, com herois, no? Vull dir que són persones normals que s'han trobat en una situació excepcional i com que són els màxims professionals que hi ha al món, no? Que és, si ets que ets sanitari, és perquè segurament ets bona persona i vols ajudar els altres.
La sèrie s'estrenarà el 7 de febrer i es podrà veure a tot Europa. Serà la primera en català que acull aquesta plataforma. En esports, la gespa de la nova Creu Alta no està en bones condicions i això preocupa el centre d'esports. La gespa plantada fa just 3 mesos s'ha deteriorat arran de les temperatures i dels aiguats. Des del club han anunciat actuacions per solucionar la problemàtica i confien que no suposi un problema a l'hora de disputar els partits de la Lliga Smartbank. Són algunes de les notícies que desgranarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 13 graus a Sabadell, temperatures que s'han mantingut estables respecte al dia d'ahir. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a l'Ester Batalla. Bona tarda.
Hola, bona tarda. S'espera una tarda molt tranquil·la avui, dominada pel pas d'alguns núvols alts i prims i també pels estrats baixos i els bancs de boira persistents a bona part del Pla de Lleida, on en aquest sector i aquestes comarques la temperatura màxima avui no ha sobrepassat dels 6-7 graus centígrads a tot estirar. De fet, de cara a demà també s'espera una jornada marcada per aquests estrats baixos i aquests bancs de boira boirina, que de matinada i fins a primeres hores del matí seran més extensos a punts de l'interior, especialment baix fondalades, però localment seran persistents, especialment cap a zones de Ponent i de la Vall de l'Ebre. D'altra banda, a la resta del territori dominarà l'ambient assolellat, especialment al matí. Durant la tarda arribaran de nou núvols alts i prims que deixaran el sol poc o mig ennuvolat durant el final de la jornada. A banda, a partir ja de dijous, arribarà un sistema frontal que deixarà sobretot un descens generalitzat de la temperatura i algunes nevades. La nit de Nadal se n'espera especialment cap a zones del vessant nord del Pirineu. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la aquesta hora a la xarxa viària catalana. Només trobem un punt conflictiu, és la B30, on hi ha un quilòmetre de retencions a Badia en sentit Barcelona. A Barcelona, d'altra banda, trànsit molt dens a la Ronda de Dalt entre Sarrià i la Meridiana en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7. L'Ajuntament no haurà d'indemnitzar l'Estat per recuperar la propietat de la caserna de la Guàrdia Civil. Així ho dictamina l'última sentència emesa des dels tribunals en resposta al recurs presentat pel Ministeri de l'Interior. Si la sentència no recorre al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, les instal·lacions de la Gran Via es considerarien municipals i de possessió de l'administració local sense necessitat de fer cap tràmit més. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, assegura que aquesta és una bona notícia, però fa una crida a la prudència per la possibilitat de recórrer.
És una bona notícia per la ciutat, ja que si finalment es confirma, doncs Sabadell podrà comptar amb el gran espai, doncs, que significa la caserna, i per tant sabeu que està en un eix estratègic com és l'eix de la Gran Via a desenvolupar. Tot això cal ser prudents, i esperar a veure què fa l'advocacia de l'Estat, perquè tot i que és una sentència, doncs, que ens dona la raó a l'Ajuntament, es pot recórrer i per tant podria anar al Tribunal Superior de Justícia, i per tant hem de ser encara prudents.
Des de la Crida i d'Esquerra Republicana, dues de les formacions que formaven part del govern del mandat anterior i que van reprendre el procés per recuperar la caserna s'han mostrat satisfets i asseguren que ha quedat avalada la propietat municipal de l'equipament.
La sentència dels tribunals suposa arribar al final d'un procés que s'arrossega des del 2006. El mes de febrer d'aquell any, l'aleshores alcalde Manuel Bustos i el ministre Alfredo Pérez Rubalcaba van signar un conveni perquè Sabadell pogués tornar a utilitzar la caserna de la Guàrdia Civil a canvi de pagar 3 milions d'euros i cedir un terreny de 5.000 metres quadrats a Sant Pau de Riusec.
Des de l'oposició, però, defensaven que la caserna ja era de la ciutat i que, per tant, no s'havia de compensar l'Estat. Després d'anys de recursos contenciosos administratius que no van arribar a bon port per defectes de forma, durant el mandat anterior es va reactivar el procés. La Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat va donar la raó a l'Ajuntament i el quadripartit va portar al ple del 22 de febrer del 2018 l'anul·lació del conveni del 2006. Davant d'aquest pas, el Ministeri va presentar un contenciós contra l'administració local, que és el que s'acaba de resoldre.
Mentre els diferents processos polítics i judicials d'aquests 14 anys s'han anat desenvolupant, la caserna s'ha vist com un equipament amb moltes possibilitats.
Els seus 7.000 metres quadrats i la seva ubicació a tocar de la Gran Via i de l'Hospital de Sabadell l'han convertit en un punt estratègic. El 2006 es veia com la futura seu de l'anomenat Parc de Salut, un centre d'investigació del Taulí. Anys després, es plantejava una rehabilitació de les instal·lacions per destinar-les a habitatge social. Des de l'Associació de Veïns de la Creu Alta, fins i tot la veuen com l'emplaçament de l'institut públic que necessita el barri. Tot plegat mentre durant uns mesos va estar ocupada per col·lectius de cultura popular, fins que es va desallotjar pel perill que suposaven els danys estructurals de l'equipament.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
El director de Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental, Jesús Vinyes, assegura que per contenir la pandèmia és millor que els infants vagin a l'escola. Ho ha explicat en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Des d'un punt de vista sanitari, el que ens diuen les persones de salut, els que nosaltres treballem contínuament, ens diuen que les escoles és necessari que estiguin obertes i fins i tot és un factor de que disminueix el risc de contagi.
Per això ha assegurat que les escoles i els instituts no es tornaran a tancar, encara que tota la resta de la població ho hagi de fer.
Vinyes també ha assegurat que els centres educatius estan preparats per fer front a una tercera onada del virus, ja que han superat sense fer estralls la segona. Del total de grups bombolla de la ciutat, per exemple, només van haver de tancar un 5% durant els dies més crítics d'aquesta tardor. El director de Serveis Territorials també s'ha referit al futur de l'escola Virolet. Finalment, les obres de construcció del centre començaran el mes vinent, en lloc d'abans que acabi l'any, com s'havia promès.
Simplement és un tema de l'empresa, perquè el que és l'Infracat i el departament ja ha donat l'encàrrec a l'empresa de començar i deu haver considerat que era més viable començar les obres al gener. En realitat això no ho retrassa, perquè nosaltres teníem un indici de que entrarien a partir del dia 15 de desembre, més o menys. Bueno, el més important de l'escola Virolet i després de l'Institut de Raona és que els processos han començat.
També ha criticat que es fixi que la llengua castellana hagi de tenir un 25% de les classes. Per Vinyes és mentida que el seu ús sigui residual i apunta que posar percentatges és un criteri educatiu antiquat.
La remodelació del Taulí serà la solució definitiva a la situació de col·lapse endèmic de les urgències, segons ha confirmat el director del servei, Gilberto Alonso, en declaracions al programa Al Matí. La inversió de 40 milions d'euros anunciada la setmana passada, que passarà per la construcció d'un nou edifici i l'habilitació de més llits d'aguts, tindrà un impacte directe en aquest servei.
L'anunci fet de 505 nous llits, 70 llits de curta estada, 6 quiròfans i 35 llits d'UCI polivalent, vol dir que el servei tindrà molt més drenatge i, d'una altra part, el marxar part de la seva activitat d'on està ara, doncs es podrà ampliar i reestructurar, en la qual cosa tindrem un servei més gran, amb metres quadrats, millor distribuït i tindrem millor sortida per a aquells pacients que requereixen hospitalització, tant convencional com de crítics.
En aquest sentit, assegura que la remodelació del servei d'urgències estarà culminada el 2024, un cop acabades les obres del frontal Gran Via i del nou edifici.
Mentre no arriba aquesta remodelació, el servei ha anat canviant per adaptar-se a la situació actual. Ara mateix, un 20% de l'espai està dedicat a casos sospitosos de patir Covid, mentre que en els moments més durs de la pandèmia, només un 10% de l'espai era per pacients no Covid. Alonso ha mostrat una doble preocupació en el context actual. D'una banda, que en aquesta segona onada el nombre de pacients amb coronavirus està estancat, un fet que podria complicar l'arribada de la tercera onada. D'altra banda, alerta que molts pacients que ho necessitarien no estan anant a les urgències per por a ser contagiats.
Encara relacionat amb el coronavirus, a partir d'avui s'ha obert un nou espai a Sabadell per detectar simptomàtics de Covid-19. L'atenció primària el cita prèviament a la plaça del Pla de l'Amor, al casal cívic Arraona Marinals. Les proves a persones amb símptomes se segueixen fent, com fins ara, als centres d'atenció primària. I el dia 27 de gener a la tarda, el taulí sabrà si obté la certificació del centre cerca. Es tracta d'un estatus que li permetria obtenir més finançament, justament per la recerca, que cada vegada té més pes en el sector. Entre els objectius destacats hi ha el fet d'investigar més, però també el de retenir talent.
Lluís Blanc, director de recerca i innovació del taulí, ha explicat al programa El Cafè de la Ràdio què suposa adquirir el nivell de centre cerca.
Això vol dir que tens un reconeixement dels departaments d'Universitat i Salut, i aleshores això va associat també amb un determinat finançament que investi és exclusivament la recerca i la innovació per fomentar-ho. Per tant, llavors, aquest és un procés que s'avalua amb el temps, cada 4 anys hi ha una avaluació, i que si no es passa aquesta avaluació, òbviament pots deixar de ser centre cerca i els beneficis que això comporta.
Un altre dels avantatges és l'explotació de la propietat intel·lectual del coneixement que genera la institució. La corporació acaba de lliurar la 22a edició de les beques Taulí, dotades amb 130.000 euros. En total s'han becat 25 projectes de recerca i innovació. El lliurament es va fer aquest dilluns al migdia en un acte completament telemàtic per la pandèmia. La Fundació Banc Sabadell també dedica fons a les beques.
El sabadellenc Fèlix Colomer porta a HBO la situació del taulí durant la primera onada. Serà a través de la sèrie documental Vitals, coproduïda pel Terrat. El projecte, que compta amb 3 capítols de 50 minuts cadascun, es convertirà en la primera sèrie en català que acull aquesta plataforma de streaming. L'objectiu que s'ha fixat és posar cares i noms al personal sanitari, així com a les víctimes del coronavirus.
A Vitals, Colomer segueix amb la càmera pacients i infermeres del taulí durant la primera onada del coronavirus, tant a l'hospital com a casa seva. El sabadellenc assegura haver escollit els protagonistes del documental a partir dels casos que més el van emocionar i intentant obrir el ventall al màxim possible, incloent fins i tot una pacient jove. Per ell, tirar endavant aquest projecte ha estat increïble. Així ho ha manifestat en declaracions al programa Al Matí.
La brutalitat que ha sigut poder estar on tothom volia estar, no? El privilegi de poder estar on tothom volia estar i poder explicar aquestes històries de tanta gent que, si no, serien invisibles i que ells havent-ho vist, sobretot, i que tothom ha estat molt content i que tothom veu que això és un producte necessari, doncs és per mi genial.
L'estrena serà el pròxim dia 7 de febrer.
I a partir d'avui ja estan obertes les inscripcions per participar a la Cap d'Any Reis, que tradicionalment es feia el 31 de desembre, però que aquest any canviarà el format per la pandèmia. Els terminis també seran diferents, ja que s'hi podrà participar fins al 31 de gener, durant 40 dies, com una quarantena.
Les persones interessades es poden apuntar a través de la pàgina web de la cursa i fer una aportació solidària de 3, 5, 10 o 20 euros, que aniran íntegrament a l'Hospital de Sabadell. Un cop amb el dorsal reservat, els participants tenen fins a finals de gener per córrer 5 o 10 quilòmetres on vulguin. Només hauran de registrar l'activitat amb un mòbil o rellotge intel·ligent i enviar l'arxiu a hola@capdanyreis.cat. Ho ha explicat el president de WeRun Sabadell i presentador del programa 13, Aleix Muñío.
És inscripció gratuïta. Aviam, el que es tracta és d'incentivar que la gent faci activitat esportiva, que evidentment el lema de que des de l'UFEC es promou de que l'esport no és el problema sinó que és la solució des de 13 i des d'usuari particular i persona que practica esport, crec que és el cert, i que ens limitin això, jo crec que és a nivell, ja veurem quins efectes en el cap de la gent i en els cossos de la gent ens suposa aquestes limitacions, però el que es tractava era de promoure activitat física, no perdre aquest esdeveniment, però sobretot el que es tractava era de promoure una acció solidària.
Aquest any és el desaniversari de la Cap d'Any Reis i els seus organitzadors esperen que l'any vinent es pugui celebrar amb tota normalitat.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Els candidats més votats a les primàries de Junts per Catalunya s'han presentat aquest dimarts al migdia al racó del Campanar de Sabadell. A la roda de premsa hi han assistit els números 1 i 2 de les 4 circumscripcions catalanes. La plana major del partit a Sabadell també ha estat present.
Després d'escoltar els caps de llista de la formació per Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, la portaveu del grup municipal de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró, ha justificat per què aquesta presentació s'ha fet a la ciutat.
Perquè Sabadell forma part de Vallès Occidental, que és la capital de la comarca, la cocapital. A més, es va donar molta importància al territori, molta importància al món local, i a més el fet de que no tot ha de passar per Barcelona, sinó que el territori serà molt present tota la campanya i amb l'acció de govern que esperem tenir oportunitat de poder desenvolupar un cop passat el 14 de febrer.
La llista de Junts per Catalunya que concorrerà a les eleccions del febrer encara s'està completant, i la regidora sabadellenca no descarta ser-hi, ja que és un repte pel qual té il·lusió. La candidata a la presidència de la Generalitat de Catalunya, Laura Borràs, diu a Ràdio Sabadell que estan oberts a tothom.
Bueno, hem vingut a fer una fotografia amb els primers caps de llista que han triat la nostra militància des de Junts per Catalunya. Volem fer-ho a Sabadell, això també és una declaració d'intencions. I ens hem presentat com els que som, no? Els de Junts per Catalunya, oberts a tothom, on sempre hem d'estar presents, expectants a tot el moviment independentista que s'assumi per fer aquest govern fort el 14 de febrer, i això és el que hem dit i això és el que hem vingut a explicar.
La llista es presentarà en breu i l'haurà de ratificar tota la militància del partit.
Notícies vespre.
El segon premi de la Grossa de Nadal ha repartit 10 sèries del número 6.095 a Palau-Solità i Plegamans, al Vallès Occidental. També se n'havien venut 15 sèries a Badalona.
La Grossa de Nadal d'aquest any és el número 72.897 i ha repartit 60 sèries a Reus i un dècim a Tarragona. La Grossa de Nadal està dotada amb 400.000 euros cada dècim, 4 milions d'euros la sèrie. El premi s'ha cantat quan passaven 2 minuts del punt del migdia. El tercer premi, el 52.472, ha venut 15 sèries a Ripoll. També s'han repartit 4 sèries més a Sant Boi de Llobregat, Terrassa, Santa Margarida de Montbui i Anglès. Els quarts han estat el 38.341 i el 75.981.
L'Ajuntament de Sabadell ha decidit suspendre l'activitat del trenet de la plaça Doctor Robert prevista per les dates de Nadal. L'administració local ha justificat la decisió per les últimes dades de l'evolució del coronavirus a la ciutat i com a mesura preventiva. Ara se'ls comunicarà a les famílies que ja havien fet la reserva amb cita prèvia. Sabadell publica una guia amb instruccions per aprendre a consumir de manera solidària i sostenible en els diferents comerços de la ciutat. La xocolata que endolceix vides s'emplaça en el conjunt d'accions del consistori sabadellenc per aconseguir un comerç just.
El principal propòsit d'aquesta campanya municipal és acabar amb les injustícies laborals i el desequilibri econòmic entre les botigues convencionals i les de proximitat. A més, pretén conscienciar principalment les generacions futures. Francesc Vives, el coordinador d'Oxfam Intermón, un dels impulsors d'aquesta campanya, ha explicat les principals diferències dels dos models.
La gran diferència seria que mentre que el comerç convencional que està en mans de les grans multinacionals, els beneficis són, com tots sabem, pels grans multinacionals, pels consells de direcció de grans multinacionals, en el cas del comerç just, els grans beneficiaris són els productors i els consumidors. Els productors perquè reben un preu just pel seu producte i els consumidors perquè tenim un producte de gran qualitat i que a més està creat seguint uns criteris mediambientals que no tenen ni de bon tros els multinacionals.
A més, han volgut destacar que aquest model no només és aplicable a les botigues agroalimentàries, sinó a tota la resta. Amb l'objectiu d'arribar als més joves, la iniciativa també es difondrà per les xarxes. Comptarà amb una guia virtual per explicar com seguir un model de consum just i un vídeo promocional per sensibilitzar i conscienciar el públic. Amb dos formats es poden consultar a la pàgina web de l'Ajuntament. Des d'on qui vulgui pot enviar el seu correu electrònic per rebre més informació sobre el comerç just a la ciutat.
Al matí treballem per fer-te companyia. I com ho farem aquest dimarts?
Primer comprovarem si la remodelació del Parc Taulí, anunciada la setmana passada, serà el pas definitiu per solucionar el col·lapse endèmic a les urgències.
Fem salut amb el Parc Taulí.
També conversarem amb el sabadellenc Fèlix Colomer de la seva sèrie documental Vitals, sobre com es va viure la primera onada de la pandèmia al Parc Taulí i que es podrà veure a la plataforma HBO. Després el que farem és celebrar el Nadal.
Que tinguis un bon gran petit Nadal.
Primer us desgranarem el conte El millor regal de la sabadellenca Marina Vila, amb il·lustracions de Sílvia Morilla per despertar la màgia i els valors entre els més petits de casa. També us explicarem alguns dels costums que antigament celebraven els nostres avis.
Al matí de Ràdio Sabadell, cada dia de 11:45 fins a 2:45.
Borja Vázquez, Ana Jenner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido. seonsiguis.com.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat ja la dissolució del Parlament i la convocatòria electoral del 14F.
El decret sosté que no s'ha proposat cap candidat per ser investit president o presidenta de la Generalitat en un termini de 2 mesos i, per tant, el Parlament queda automàticament dissolt i es convoquen uns nous comicis. Tanmateix, el document subratlla que si, per raons derivades de la pandèmia de la Covid-19, el desenvolupament del procés electoral no es pogués dur a terme amb les garanties necessàries, es podria deixar sense efecte la convocatòria. Això sí, proposant una data posterior que sí que ho permeti.
L'executiu català descarta modificar el toc de queda de la nit de Nadal.
La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha afirmat que el govern s'emplaça el 28 de desembre per avaluar les mesures. Budó ha fet una crida a no baixar la guàrdia i a la prudència i ha demanat a la població ser el màxim de restrictius amb totes les mesures per evitar que la Covid-19 es propagui. La portaveu del govern també ha comentat la situació del sector de la restauració. Ha admès que són mesures doloroses, però que cal evitar al màxim la interacció social i evitar la mobilitat.
I la Fiscalia investigarà la residència de Tremp per un possible delicte d'homicidi imprudent. La justícia ha ordenat la investigació un cop ha rebut tots els informes de salut respecte al brot d'aquesta residència. Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Preocupació al centre d'esports per l'estat de la gespa de la nova Creu Alta. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
En tot just 3 mesos, la catifa verda que es va implantar el passat mes de setembre s'ha deteriorat per les temperatures, però especialment pels aiguats.
I així ho han demostrat les imatges dels darrers partits disputats al temple, sobretot els dies que ha plogut amb força, com el passat 28 de novembre en la jornada contra el Fuenlabrada o dissabte passat en el xoc davant el Castellón. El director general del club, Bruno Batlle, ha explicat a l'Hotel Suís que s'estan duent a terme una sèrie d'actuacions per posar-hi remei.
Ja fa dies que s'està treballant amb aquest tema. L'altre dia vam tenir una reunió amb el director de terrenys de joc de la Lliga, amb Roy Albert, Amèlia, amb les empreses com la constructora, com la del manteniment, perquè cadascú aportés el seu punt de vista i solucions possibles. I bueno, ja fa un període de 3 setmanes que s'està treballant, s'està fent punxades, s'està airejant el camp, s'està fent la sega d'una forma diferent, una sèrie d'actuacions que han d'aconseguir doncs, que aquesta capa que fa que no pugui drenar l'aigua, doncs a poc a poc vagi millorant.
Batlle també ha recordat que per qüestions econòmiques el sistema de drenatge no es va canviar. Malgrat tot, el directiu arlequinat assegura que des de la Lliga no hi ha una preocupació excessiva. En l'aspecte purament esportiu, Batlle ha destacat que el Sabadell està ben viu a la classificació després de sobreposar-se al dur inici de campionat i hi ha el convenciment al club que la línia serà bona durant el 2021.
Finalment, el Sabadell passarà al Nadal 20è. Ahir es va completar la 19a jornada de la Lliga Smartbank amb mals resultats pels interessos arlequinats.
Tant l'Albacete com el Tenerife, rivals directes, van guanyar 0-2 i 2-0 respectivament al Mirandés i el Girona. Tot i això, la pel·lícula no canvia gaire. El centre d'esports se situa a un punt de la salvació i tot gràcies al gol que Néstor Querol va marcar el descompte contra el Castellón. Va ser per ell el colofó a un any inoblidable.
A pesar no, del virus aquest que el 2020 tots el recordarem, no, per un any un poc roïn, però a nivell personal, bueno, a nivell futbolístic crec que ha sigut un molt any per a mi. Crec que he estat en els moments importants del Sabadell. El gol de l'ascens crec que quedarà per a la història, per a mi i per a tots els arlequinats. I bueno, espero seguir marcant molts gols, ajudant a l'equip, perquè això serà bo.
Un altre dels noms propis en les últimes hores ha estat el de Juan Diego Molina Stoikov. L'atacant del Sabadell va rebre el Premi Zarra com a màxim golejador nacional de segona divisió al passat curs, després de signar 16 dianes amb l'Alcorcón. A més, va rebre les felicitacions de Risto Stoikov de forma telemàtica. D'altra banda, el centre d'esports ha fet l'entrega de regals de Nadal als infants ingressats al Parc Taulí. Amb l'actual situació sanitària, enguany els jugadors no podran visitar els més petits habitació per habitació.
Obrim bloc poliesportiu. En aquests moments es disputa la quarta i última sessió de la Copa d'Espanya de Clubs de Divisió d'Honor. La jornada d'ahir es va estar marcada pel rècord nacional aconseguit pel Club Natació Sabadell, el 4x200 lliures femení.
Amb un temps de 8 minuts, 7 segons i 76 centèsimes, l'equip format per Aina Olivan, Marina García, Cata Curró i Nerea Ibáñez van rebaixar en 2 dècimes l'anterior registre que ostentava el Sant Andreu. Així ha valorat aquest èxit del club l'entrenador Àlex López.
Vamos paso a paso y no nos planteamos tampoco objetivos a muy largo plazo, porque las veces que lo hemos hecho, pues siempre al final se nos han truncado por problemas. Y así pues ella, bueno, ve que le van saliendo las cosas, ve que puede ir entrenando y que de momento no tiene problemas, y eso también le anima. Y al final, bueno, pues cuando técnicamente eres buena, pues si haces el trabajo bien del día a día, pues te van saliendo cosas.
Pel que fa a la classificació, ara mateix l'equip femení se situa segon per darrere del Sant Andreu. El masculí de la seva banda ha remuntat aquest matí llocs i s'ha enfilat fins a la tercera posició abans que acabi aquesta darrera sessió.
L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que el Palau Sant Jordi serà finalment l'escenari de la temporada atlètica a Catalunya. Dilluns que ve s'iniciaran els transports i muntatges de la pista desmuntable perquè la primera competició tingui lloc el cap de setmana del 16 i 17 de gener del 2021. Ens amplia aquesta informació el nostre estudiant en pràctiques, Pol Díaz.
Com ja es va dir unes setmanes enrere, Sabadell es queda finalment sense ser seu de l'atletisme indoor, ja que l'Hospital Temporal Vallès Salut, situat a la pista coberta de Sant Oleguer, es mantindrà com a mínim fins al 30 de juny del 2021. L'anunci oficial ha provocat la reacció de la Joventut Atlètica de Sabadell amb una carta oberta a través de les seves xarxes socials. Des de la JAS es qüestionen la necessitat de les despeses econòmiques en la preparació d'una nova pista, tal com explica el seu president Josep Molins.
Costarà cèntims això, home, ja ens aniria bé per la federació ha fet l'esforç de no perdre els campionats d'aquest any perquè tenim la pista coberta d'aquí a Sabadell amb els llits del Covid, per tant, però ens sembla que tal com està la pandèmia aquesta, tindrem un mes de gener i mig febrer molt dolent, que no ens podrem desplaçar, que no podrem... I haurem fet un gran esforç econòmic.
A més del rebuig per les despeses econòmiques que suposa adequar el Sant Jordi, el president de la JAS ha expressat la seva preocupació per l'estat d'una pista originària del 1995. L'esperança de Molins és que cap al novembre de l'any vinent la ciutat pugui fins i tot celebrar algun dels campionats ajornats enguany.
Més notícies en format més breu. El futsal Pia se'n va de vacances amb el millor regust possible després de la golejada aconseguida a Cerdanyola.
1-7 van guanyar els Escolapis en el partit ajornat al seu dia. Amb 10 punts dels últims 12, l'equip de Pedro Donoso es posa quart del seu subgrup de segona B. El jugador Jordi Cerdà lamenta que l'aturada de la competició arriba en un moment tan dolç.
Quan vam anar a Cerdanyola a jugar, que s'ha suspès el partit, que crec que també anaven amb una bona dinàmica i se'ns va tallar allà una setmana la competició, i ara mateix pues, que crec que també estem amb molt bona dinàmica, se'ns torna a tallar. De totes maneres, ens anem al Nadal, que també va bé, a descansar una miqueta, a carregar piles.
I acabem amb la triple derrota sabadellenca en l'embol estatal, començant pel Creu Alta Sabadell, que va tornar a patir el seu mal endèmic.
El de bloquejar-se en atac durant una bona estona, 14 minuts sense marcar, en aquest cas davant el Sant Esteve de Palautordera. El 27-31 deixa l'equip arlequinat penúltima a Primera Nacional. El capità Cesc Vall Rivera creu que el factor experiència els va passar una mala jugada.
També és veritat doncs, que el Sant Esteve és un equip que porta molts anys a la categoria, es nota que és un equip experimentat i que precisament en aquests moments d'empat, un amunt, un avall, doncs, van jugar amb més serenitat que nosaltres. I això es va notar i bueno, són també anys d'experiència a la categoria.
Tampoc aixeca cap l'Art Gràcia, que s'apropa perillosament a la zona de baix, encadenant la cinquena derrota consecutiva.
Derrota al carrer Bocaccio, 30-34 per als de Gerard Gomis contra el Poblenou, i a Divisió d'Honor Plata Femenina el Gràcia també va caure de 4, 24-20 a la pista de l'Elda Prestigio.
Mig minut per dos quarts de vuit. És moment de tancar el Notícies Vespre d'aquest dimarts 22 de desembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Ara no marxeu perquè arriba de moment ni 5 i a les 8 l'espia de Mahler, que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.